a RAC1 amb Jordi Basté.
9:24, ho dèiem als apunts. Sandro Rosell torna demà a Madrid, a la presó de Soto del Real. Dilluns que ve comença l'Audiència Nacional, el judici pel qual s'ha passat prop de 2 anys en presó preventiva. Haurà de respondre a les acusacions de blanqueig de capitals i d'organització criminal per un cas vinculat a la venda dels drets televisius pels partits de futbol amistosos amb la selecció brasilera de futbol. Aquest dilluns vam anar a veure Sandro Rosell a Cambrians. Vam parlar gairebé 3/4 d'hora. Com que a la presó les entrevistes no es poden enregistrar, Rosell contestava les nostres preguntes oralment. Nosaltres transcrivíem el que deia, però com que fem ràdio hem hagut de posar veu a les seves respostes, malauradament, tot i que ens encantaria haver pogut escoltar, vaja, que haguéssiu pogut escoltar la veu de Sandro Rosell. Rosell diria que ho explicava a les 8. Està fort, està segur de la seva innocència, ha perdut pes, però també he de dir que ha perdut pes perquè cada dia, de cada dia, va entrenar-se. Però en fi, reitero que em sembla que és important saber el que n'opina de tot plegat Sandro Rosell. La primera pregunta que li feia a Sandro Rosell és què va passar. És a dir, la seva versió de per què hem sentit la versió dels investigadors, la versió de la jutgessa i de la fiscalia, però no la versió de Sandro Rosell. Aquesta és.
Tot arrenca l'any 2006. Hi ha una empresa que es diu ICE, que és la propietària d'una altra empresa que es diu ART, la televisió d'Aràbia Saudita. Busquen continguts d'èxit per la seva cadena televisiva i un d'aquests continguts és el futbol. ICE tenia bones referències de la meva empresa, que es diu Uptrend. ICE contacta amb mi l'any 2006 perquè li faci la feina de negociar amb la Confederació Brasilera de Futbol la compra dels drets dels partits amistosos. Però no només amb la Confederació Brasilera, també la compra dels drets de la selecció tailandesa de futbol, de Portugal, entre d'altres seleccions del món. Però centrem-nos en el tema del Brasil, que és el que ens ocupa. Negociem la compra de 24 partits amistosos. D'Uptrend, el 50% del capital és meu i l'altre 50% és del meu soci, Joan Basolí. La seu és Andorra i l'empresa compleix estrictament amb la legalitat andorrana. Uptrend, la meva empresa, fa d'intermediària entre ICE i la Federació Brasilera. El que volem és que hi hagi un acord entre aquesta empresa àrab i la Confederació Brasilera per adquirir els drets d'aquests partits de futbol. ICE no sap res del Brasil i jo el que faig és ser treballador d'ICE per ajudar-los a tancar aquest acord. Trigo mesos perquè el Brasil té un contracte amb una altra empresa que es diu Tràfic.
Home, quan sento la paraula Tràfic se m'enlliga un nom que és Kerrison.
Sí, és aquesta. Ells tenien un dret de tempteig i retracte, és a dir, si rebien una oferta superior a la que havien pactat, tenien l'opció de mantenir l'acord si l'igualaven. Abans, la Confederació Brasilera, per cada partit amistós, cobrava $650.000 de Tràfic. Jo li dic a ICE que faci una oferta més elevada de $850.000 per partit. Quan reben l'oferta, la Confederació Brasilera la comunica a Tràfic per saber si volen exercir el dret de tempteig i retracte, i aquests diuen que sí, que l'igualen. Aleshores, jo parlo amb els àrabs i els dic, feu-me confiança que conec bé el futbol, els faig un business plan i els dic que pagaré molts diners, una animalada, però doblareu els diners que invertireu segur. Total, que els proposo fer una oferta $1.150.000 per partit. Els àrabs s'ho pensen molt, però al final diuen que sí. I amb aquestes xifres, Tràfic ja no entra a exercir el seu dret de tempteig i retracte. Els vaig dir que coneixia molt el futbol, però en realitat els fets em van desmentir, perquè no van duplicar, sinó que gairebé van triplicar la inversió que havien fet. Nosaltres anaven a comissió, al 20%. Els àrabs no pagaven mai per avançat, gairebé ho feien el dia del partit.
Molt important, davant de la desconeixença del tema, si estem parlant de diner públic.
No, tot era diner privat. No hi havia ni un euro públic.
Ah, important això, no hi ha un euro públic. Hi havia algun tipus de comissió? És a dir, perquè aquí s'ha parlat de la comissió que Sandro Rosell pagava a través d'aquesta empresa, Ricardo Teixeira, que recordem és el president de la Confederació Brasileira de Futbol, i que això era il·legal.
No, primer, no he pagat cap comissió ni un euro a Ricardo Teixeira. I en cas que algú interpretés que sí, que repeteixo, no és el cas, no hagués passat res perquè el Brasil no és il·legal. Insisteixo, no vaig pagar-li cap comissió.
Perdó, l'estava tallant perquè estava parlant de l'acord amb la Confederació Brasilera de Futbol.
Sí, ICE acaba pagant gairebé el doble que rebia la Confederació Brasilera de Futbol per partit. De $650.000 que pagava Tràfic al $1.150.000 que pagava ICE. El que diu la fiscalia és que el contracte entre ICE i la meva empresa, que és Uptrend, és il·legal perquè creuen que la meva empresa ha pagat comissions al president de la Confederació Brasilera de Futbol.
Què més?
Res més.
Perdoni, però... O sigui, tot el que se li acusa és d'això que m'està explicant? És a dir, perquè La pregunta és, per això fa 2 anys que Sandro Rosell està en presó preventiva?
Segons la jutgessa, sí.
Ja, 2 anys en presó, torno a repetir, 2 anys en presó preventiva per això?
Sí, i ha batut el rècord històric de presó preventiva a Espanya per un delicte econòmic i que no té ni perjudicat.
Torno a repetir, però només per això?
Segons la jutgessa, sí.
I durant aquest temps només s'ha fet una diligència per part de la jutgessa?
Sí, una diligència amb Romario. La va fer per videoconferència i va mentir. Tot això es va investigar al Brasil. 17 senadors van fer un dictamen, 15 no hi van veure res i 2 van fer un vot particular. Un d'ells, Romario, que va ser l'únic que hi va veure alguna cosa. 15 no hi van veure res. Romario va enviar a la fiscalia només la seva valoració. No va dir res del 15-2 del Senat.
Per què creu que Romario ho va fer, això?
Crec que, primer, vol ser president de la Confederació Brasilera. Segon, que abans del Mundial de Corea i Japó del 2002, Escolari el va deixar fora de la selecció i Romario em va venir a veure a Nike quan jo treballava a Sud-amèrica per si li podia fer un contracte d'ambaixador de Nike o alguna cosa d'aquestes, i li vaig dir que no. I la tercera va ser que quan jo vaig estar al Barça, em va venir a veure per saber si podíem col·locar al Barça bé el seu fill, a Romarito. Vaig fer que els tècnics l'anessin a veure i em van dir que no estava preparat per jugar al bé. Quan li vaig dir això a Romario, es va emprenyar.
Aviam, per tant, m'està dient que tret d'això, de Romario, no hi ha cap denúncia contra Sandro Rosell ni cap de les seves empreses del Brasil per aquest tema?
Que jo sàpiga, cap, zero, perquè no hi ha motius.
Val. Hi ha un altre tema que s'ha comentat. Aquí la gent ha comentat moltes coses, hem anat parlant, per exemple, i això li deia amb el Sandro Rosell, que és que corre la brama de que darrere de tot això hi ha els americans, hi ha l'FBI, i li preguntava, no té una investigació oberta per l'FBI?
Zero, que jo sàpiga, perquè no hi ha motius.
Ni una denúncia dels Estats Units?
Què va? Va arribar una comissió rogatòria internacional dels Estats Units, una CRI, l'any 2014. Hi ha una demanda de la Fiscalia dels Estats Units a l'Audiència Nacional i pregunta si el ciutadano espanyol Sandro Rosell ha fet un moviment de compte corrent dels Estats Units a un compte de la Caixa. Volem saber si això és il·legal, diuen.
I què vol dir això?
Doncs que hi ha un problema. Jo no tinc cap compte corrent als Estats Units.
Però llavors, com és possible que hi hagi aquesta comissió rogatòria dels Estats Units demanant aquest compte als Estats Units de Sandro Rosell que no té, demanant això?
Repeteixo, no he tingut mai cap compte corrent als Estats Units. És així de bèstia.
I tot això que es va dient, aquesta brama que corre dels nord-americans, que els americans, la fiscalia i l'FBI, que són els que no els deixen sortir de la presó i el mantenen en presó preventiva?
Un moment, no hi ha cap denúncia de l'FBI. Al marge, no seria un escàndol de sobirania nacional si això passés? No ens han dit que la política i la justícia han d'estar separades? Ara resulta que truquen un americà i detenen un espanyol sense cap explicació. L'FBI no pot fer res si no hi ha una denúncia dels Estats Units.
Aviam, hi ha una altra cosa, que també es diu que, bueno, aquí també hi ha un... Com els americans van perdre el Mundial del Qatar i Sandro Rosell té una empresa, o tenia una empresa, que ajudava, va ajudar el Qatar a que s'endués el Mundial, diu que això és una revenja per part dels americans perquè estan molt que els americans estan molt indignats.
Entenc que estiguin enfadats perquè, efectivament, Qatar els ha tret del Mundial. Jo vaig fer un pla de màrqueting per Qatar, sí. L'empresa que tinc a Espanya, BSM, va presentar un pla de màrqueting a una empresa que es diu IMG i que, per cert, és americana. I la idea que va guanyar és DMG, que és nord-americana. En tot cas, la responsabilitat no només és meva, també dels americans. Va ser una bona idea perquè la campanya que va guanyar era una que es preguntava why not in Qatar, per què no a Qatar?
A veure, la meva pregunta al Sandro Rosell és, no és estrany que un fiscal de l'Audiència Nacional d'ofici investigui i acusi un empresari per defensar una entitat privada brasilera quan aquesta entitat brasilera no vol ser defensada i a més felicita l'empresari en qüestió per la feina que ha fet triplicant els ingressos pels drets televisius?
Sí, és estrany.
Aviam, jo li vaig dir al Sandro, més que clar, això no té ni solta ni volta, és a dir, tot plegat, estem parlant de 637 dies de presó preventiva. Fa molts anys que ens coneixem, no ens hem portat bé amb Sandro Rosell en moltes ocasions, i per això crec que li he de fer aquesta pregunta, amb tot el respecte, si és que m'està enganyant.
D'això m'acusa la jutgessa. Si tu hi trobes alguna explicació, digue-m'ho.
Sandro Rosell, pregunta clara, és innocent?
Sóc innocent al 100%. No hi ha cas.
Llavors, em pots explicar per què fa 2 anys que estàs en presó preventiva pels fets que m'acaba d'explicar?
Perquè diuen que fugiré, la qual cosa és absurda, perquè aquí tinc tota la meva família. M'han embargat tot el meu patrimoni. No tinc diners fora i, sobretot, vull defensar la meva innocència.
Això és la part de... Això és la part, diguem-ho, de, del tema que començarà dilluns el judici de l'Audiència Nacional i que també seguirem, òbviament, aquí a RAC1. La pregunta és, Sandor Rosell, 437 dies després... Perdó, 637 dies després, com està la presó?
Estic indignat. He passat per tots els estadis. De dubte, de sorpresa, fins i tot, encara avui, pels meus advocats, tot plegat és surrealista. La meva família està trista i indignada. Per mi, el pitjor són els meus pares. M'han robat 2 anys de la meva vida al costat dels meus pares i, a més, quan més ho necessiten, perquè són grans. Volia estar amb ells per viure'ls quan més ho necessiten i no puc. També em fa molta pena per les meves filles. En aquests 2 anys no he pogut celebrar els 25 anys de casats amb la Marta i no he pogut celebrar els 18 anys de la meva filla petita. No he pogut ni pagar una barra de pa a la meva dona.
Perdoni?
No, m'ho han bloquejat tot, ho tinc tot bloquejat, tota la meva vida bloquejada, no només els diners.
I la Marta com està, la seva dona?
Aguantant com una campiona, donant exemple a tota la família, és una crac.
Què fa habitualment Sandor Rosell a Brians?
Al matí faig molt d'esport. Rebo moltes cartes cada dia i em dedico a contestar-les, tant a la gent que conec com a la gent que no conec. Escric notes, potser per fer després un llibre quan surti, però ja ho veurem. Jugo molt a escacs, fem moltes tertúlies amb els companys i miro la tele perquè aquí tenim una sort respecte a Madrid i és que aquí tenim Movistar i podem veure el futbol.
Hi ha una història que vaig explicar fa un temps, obro un parèntesi, que és la d'en Joan Besolí, que és el seu soci, del soci de Sandor Rosell, que recordem que el seu fill Genís va tenir un accident laboral en un centre hípic, on treballava, on era monitor de toma, li va caure uns 200 quilos de palla al damunt, lesió a les vèrtebres, en fi, un drama, té la mèdula cegada, cadira de rodes, i no el van deixar sortir. Que a mi sembla... Sí, hem parlat molt del cas del Sandro, però jo crec que hem parlat molt poc del cas del Joan Besolí. Molt poc, perquè és una inhumanitat... Bueno, em sembla que no, és insuportable. I la pregunta que li feia al Sandro és com està el seu soci, Andorra.
Comparteixo cel amb ell. Estic molt trist. Andorra l'ha abandonat. És tan bèstia el que li ha passat. 20 dies abans de detenir-lo, el seu fill va tenir un accident i va quedar paraplègic. Et pots imaginar com estava els primers mesos. Fa 2 anys que convivim en 10 metres quadrats. Hem tingut molta sort de tenir-nos l'un a l'altre per poder parlar. És un home molt fort i ara està fortíssim.
Deixem preguntar-li també per un tema en què han involucrat Sandor Rosell mentre està empresonat, que és el famós trasplantament de fetge d'Erika Vidal. Què li sap?
Seré molt breu. Quina animalada. Quina animalada. Per resoldre-ho, només cal que vingui el cosí i que ensenyi la cicatriu, que citin a declarar tota la gent que hi havia al quiròfan i que van veure que aquell dia hi havia el cosí i a Vidal. I el que més greu em sap és que posin en dubte el paper fonamental del que és, sens dubte, el millor sistema de transplantaments del món que, a més, es fa al Clínic.
I dic, bueno, però hi ha una conversa telefònica amb el Juanjo en què vostès dos parlen del tema.
Clar que jo sóc el de la conversa, però escolta-la bé, jo simplement vaig fent que sí i me'l trec de sobre quan parla del tema, no li faig ni cas. I sí, efectivament, opino el que penso de Vidal com a persona.
I què pensa de Vidal com a persona?
És un altre tema, però crec que Erika Vidal no es va portar bé amb el club en aquell moment. Ara no ho sé i li desitjo molts encerts perquè seran els encerts del Barça. El seu rol dins el club és el més important.
M'han dit que sota del Real estava molt amb en Jordi Cuixart i amb en Jordi Sánchez, amb en Jordis.
Sí, van fer molt bona amistat. Esmorzàvem, dinàvem i sopàvem junts. Són magnífics. Tinc moltes ganes de veure'ls i continuar xerrant. El que fèiem els matins era baixar, mirar la televisió, agafar una notícia i fer una tertúlia. Jo sempre intentava anar a la contra perquè, si no, tot era molt avorrit perquè tots pensàvem igual.
Ara diu que pot veure els partits del Barça.
Sí, veig el Barça molt bé. Penso, sincerament, que seguim sent els millors i que el Madrid haurà de fer una gran inversió si no vol quedar-se enrere.
I veu el Barça amb opcions que pugui mantenir-se molts anys?
Crec que més d'hora que tard el Barça ha de reforçar 2 o 3 posicions. Ja saps que la meva teoria sempre ha estat que cada posició s'ha de doblar. A hores d'ara hi ha 2 posicions en què és urgent tenir un segon jugador. Una és el lateral esquerre i l'altra un davanter centre. Afegiria que també necessitem un lateral dret potent.
I una última pregunta més, hi ha el gran dubte de Leo Messi. És que Leo Messi ja està fent gran i algun dia caldrà substituir-lo.
Substituir Messi és impossible. No existeix cap jugador que sigui millor que Messi. És el millor de la història. No hi ha cap dubte. No entenc el debat que es fa sempre en aquest sentit. Res s'assembla en Leo. Qui Messi semblava era Neymar i ara vull saber com evoluciona del peu perquè fa un any que està arrossegant aquesta lesió. En general, però, veig el Barça molt bé.
Fins aquí. Aquesta és la conversa amb Sandro Rossell. Jo quedaria... Clar, jo la pregunta... Jo vaig estar parlant... Això... Va haver una part que parlàvem i ara m'extirpo de l'entrevista, sinó del tema personal. Jo sempre ho sap el Santinoll, ho sap el Santiago Seguro, que la meva relació amb Sandro Rossell, president del Barça, periodista, era molt dolenta, molt dolenta. Li vaig demanar, jo no l'havia vist des de feia molt, vaig, al marge dels 2 anys, ja des de les èpoques que era president del Barça, mai havia assegut amb ella en una taula, des d'aquelles èpoques. Vaig anar a Brians, el vaig veure, va ser una conversa molt cordial, de confessar que ell estava... Tenia moltes ganes d'explicar-se, moltes ganes d'explicar-se. I hi ha una pregunta que a mi em volta al cap, que és, i li vaig fer, dic, escolta'm una cosa, si això que m'estàs explicant és veritat, ens sembla una barbaritat, ens sembla una barbaritat. Ara bé, si no és així, per què això? I ell és la contesta que diu, no puc dir-ho ara, ja en parlarem. Bueno, ja en parlarem, suposo que el que no vol ara en aquests moments, jo crec que molt ben auxiliat pels advocats, és no puc explicar el que crec que m'està passant perquè això podria ser perjudicial pel judici. Interpreto. Però reitero que l'explicació des del punt de vista legal o legalista del que es va fer i pel qual l'Audiència Nacional i concretament la Fiscalia d'ofici l'imputa i no el deixen sortir de la presó és per un cas d'una venda, revenda de partits des d'un punt de vista, segons Sandro Rossell, absolutament legal, i que és flipant que encara estigui a la presó. Això, segur...